Bon dia, som dimecres 7 de juny de 2023 i passen 6 minutets de les 9, així que engeguem el Penedès en xarxa. Des d'aquest matí i fins divendres, més de 40.000 estudiants de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat, de la selectivitat. Així que des d'aquí volem engegar, desitjant molta sort a tots els joves del Penedès que passen aquest tràngol durant aquests 3 dies següents. Nosaltres omplirem aquestes 3 hores diàries de ràdio en clau alt i baix Penedès i d'aquí a uns minuts, quan acabi la presentació dels continguts d'aquest matí, saludarem el sommelier Xavi Viles, que ens durà el seu de vinya i vins. Tot parlant de curiositats, que és el que ens proposa avui, ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. I a 9:45, parlem amb Verònica Araunavenya, membre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, sobre el Dia Mundial del Medi Ambient, que celebràvem aquest dilluns, i sobre la leishmaniosi. Serà la nostra cita quinzenal amb els veterinaris catalans. A 9:45 i fins a 10:00. A 10:06, després del butlletí, engeguem la segona hora amb l'entrevista d'actualitat, on avui us presentem la 5a edició de la quinzena de l'economia social i solidària, que se celebra a la Vegueria Penedès des de divendres passat i fins al proper 16 de juny. Ens en parlaran el coordinador de CUPSATÀNIA, l'Ateneu Cooperatiu de les nostres comarques, i la tècnica Jordi Torrents i Laura Ràfols. Estigueu atents a totes les activitats perquè n'hi ha més que mai i arriben a més municipis que mai en aquesta edició, un total de 15. A 10:45, de nou ens aturem 5 minuts per escoltar l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. Després del flaix, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanya la Júlia Brics a Ràdio Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Domenys Ràdio i el Josep Castellví a Canal 20. I els proposem parlar de la segona prova que es farà al Penedès sobre les alertes a través del mòbil. Si recordeu, la primera no va anar gens bé, ben poca gent va rebre aquella primera alerta i ara hi tornen, fan un segon intent. Els hi preguntarem què en pensen i com els va anar aquella primera intentona. A 11:06, si te'n Vinzeum, avui servirà per presentar el curs als juliols de la UB a Vinzeum. Ho farem amb el seu coordinador, Joan Cuscó, i amb Cecília Gené. De fet, Vinzeum celebra 15 anys ja difonent la cultura del vi amb aquests cursos dels juliols de la Universitat de Barcelona. I aquesta edició tan especial tractarà sobre el vi que humanitza, sobre aquells canvis viscuts en el món del vi. A 11:45, de nou els serveis informatius ens explicaran com ha avançat aquest matí de dimecres les nostres comarques i escoltarem atentament aquest tercer i darrer flaix. I acabarem obrint l'agenda al detall amb 2 pàgines. La primera sobre l'escape room de carrer que tindrà lloc dissabte a Sant Pere Molanta. En Carles José, dinamitzador del Servei Jove, ens explicarà com funcionarà i com us hi podeu apuntar. I la segona pàgina d'aquesta agenda al detall és per explicar que ja està en marxa el 18è mercat del préssec d'Ordal durant els caps de setmana de juny, juliol i agost. Ens en parlarà la regidora en funcions de turisme de Subirats, Àngels Pinyol. A banda d'aquests tres flaixos, butlletins horaris a les 10, a les 11 i a les 12 per saber què es cou més enllà del Penedès. Som-hi amb aquest dimecres 7 de juny.
Penedès en xarxa.
Comencem a caminar aquestes 3 hores de ràdio amb el de Vinya i Vins, que ens acosta el sommelier Xavi Viles. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal a tothom?
Molt bé, Xavi. Avui ens proposes descobrir, conèixer curiositats vinícoles.
Sí, coses rares que he anat recollint... Bueno, fa dies que vaig recollint informació, però a vegades ens menja aquí els 15 minutets que tinc i dic, vinga, avui recollo diverses preguntes, diverses coses sobre el món del vi. No té específicament que veure amb una ampolla de vi, però, bueno, per treure algunes curiositats.
I tant que sí.
De fet, et anava a preguntar, bueno, ho deixo així com a pregunta en general, eh? Tu, Sílvia, si saps on, per exemple, les vinyes més antigues del món, on creus que podrien ser? Perquè semblaria, no?
Aquí al Penedès en tenim unes de prou antigues, però clar, no són les més antigues del món. Potser podrien ser les més antigues de Catalunya, no? A Font de la Canya.
Parlo com a vinya actual, eh? Ara, això que dius d'aquestes restes que s'han trobat al Font de la Canya...
Sí, les llavors.
Això ja n'hi ha una llavor i on es coneix que hi havia vinya.
Sí. Val?
Però jo parlo de la vinya actual més vella del món.
O sigui, una vinya que està en ple rendiment encara.
Ah, això mateix. Una vinya que està... Bueno, ple, ara ho veurem si està en ple rendiment,
pot,
però treu alguna cosa,
fa
el que pot, i està viva. Això és el que em refereixo. Doncs fa 450 anys que està viva.
Uau!
Està datat pel rècord de llibre Guinness, per tant, ens ho hem de treure. A partir d'aquí jo ho deixo també a l'aire perquè no ho sé, jo no havia sentit que 450 anys a pogués aguantar un cep, probablement sí, pel que sembla. I està a Eslovènia, i aquest és el xulo, no? Que no sembla que hagi de ser un país gran productor de vi, que ho és, per cert, sí que ho és, però no sembla que ara aquesta pregunta tothom hagués dit pues, França, Itàlia, no? Potser, Espanya...
Sí.
Doncs Eslovènia. I concretament, el més interessant de tot és que està a una ciutat que es diu Maribor, que és prou gran, que és una ciutat universitària prou important. No és la capital d'Eslovènia, però és prou important i està al mig de la capital. Al costat de la capital.
Carai.
Curiós.
Molt.
Curiós. Eslovènia com a país productor de vins, però no com a país gran, país reconegut de vins, això també ho hem de dir, però sí que és un país productor. De fet, a Eslovènia hi ha una part d'Eslovènia que ens toca al mar Mediterrani, està banyada per dos cantons, Itàlia i Croàcia per la part de sota, per la part de dalt, Àustria... Està rodejada de països que potser sí que coneixem més com el món del vi, no? I per tant, Eslovènia és un país que no ha fet gaire soroll en quant a vinícolament parlant, però evidentment és un gran productor de vi i d'escumosos també, per cert, d'Europa. O sigui que mira, coincideix que és justament a Eslovènia.
450 anys, eh? La vinya
450
més vella.
Anys.
Uau.
Sí, i està reconegut pel llibre Guinness. Ja et dic, llavors ens ho creiem o no ens ho creiem, però està recollit pel llibre Guinness, n'hem de fer cas, no?
Sí.
I és una vinya que, a més, en diuen Stara Tartar, ¿vale? Això entenc que ho estic dient amb eslové, i vol dir, literalment, vinya vella. O sigui, que li han posat un nom, ja està bé, que faci els honors, no?
I
es digui amb eslové. I fa 450 anys i encara dona fruits. Jo no he acabat trobant exactament quin és el seu rendiment, perquè no ho he trobat, però... fan aquí la coletilla encara dona fruits. Entenc que vol dir que dona alguna cosa de fruit, però no sé si grans quantitats.
I clar, tampoc sabem si elaboren vi, no?, d'aquesta vinya.
No sé si elaboren vi d'aquesta vinya. Probablement, i si fos jo, segurament elaboraria alguna cosa, encara que fossin 5 ampolles i posar-les allò en valor, no?, perquè segurament sí que deu donar fruits.
Déu-n'hi-do, 450 anys la vinya més vella del món, en actiu encara.
En actiu, exacte. Això que es diu en actiu encara no està retirada.
No l'han jubilada.
Exacte. Està al costat del riu Drava, a la ciutat, com us deia, de Maribor, una ciutat universitària que està situada, ja et dic, al nord-oest d'Eslovènia. Està a 40 quilòmetres d'Àustria, per ubicar-nos una miqueta, vull dir, on no està el país, que és molt petitó, al final, Eslovènia. I arran d'això he trobat que justament Eslovènia conserva moltíssimes vinyes antigues. No sabia jo que hi havia tanta... Hi ha aquesta de 450 anys, que evidentment també hem de suposar que va superar la filoxera. Clar, tot això són suposicions que jo ara poso sobre la taula. N'he trobat que n'hi ha bastantes de centenàries, o sigui que són vinyes que segurament van superar en aquell moment la filoxera, no va arribar allà, o no sé exactament, però bueno, estan actives. I per tant... També el propi, inclús des de la pròpia governamentació d'Eslovènia o la zona vinícola d'allà, al voltant d'aquests 50 quilòmetres d'aquesta vinya, més o menys, que va vorejant el riu Drava, a la zona de Maribor, hi ha un munt d'ofertes enoturístiques i de bodegues, i ara descobreixo així un nou món, que és Eslovènia, amb propostes enoturístiques i bueno, gran quantitat de bodegues, que jo sí que sabia que hi havia vinya a Eslovènia, però no sabia que hi havia tanta fervor, no?
Home, és que tenen un molt bon reclam per explotar turísticament, clar, clar.
Exacte, sí, sí. I bé, per tant, és molt interessant, segurament, per qui pugui anar-hi a visitar-ho. Per cert, la varietat que sí que sé quina és, de raïm es diu Zametovga, vale?
Sí.
És una varietat tradicional d'Eslovènia, evidentment molt poc coneguda, o autòctona d'allà, sí, però poc coneguda a nivell internacional, però bueno, allà està.
Blanca o negra?
Blanca, varietat blanca. Bueno, com a curiositat, però ja us dic que, a més, com a curiositat de la zona de Maribor, això, no?, que tenen una oferta no turística bestial, i de fet, també buscant per aquella zona, he trobat una bodega que es diu Vinag, vale, que s'escriu amb EG final, Vinag, no sé bé exactament si ho estic pronunciant del tot bé, i està considerada la cinquena bodega més gran de l'Europa. Per tant, també hi trobem allà, justament, una altra curiositat, que és un dels cellers més grans que existeixen aquí a Europa.
Xavi, t'has de plantejar una escapada enoturística cap a Eslovènia, eh? Cap al nord-est.
I segurament més d'algú li cridaria l'atenció, perquè Eslovènia, a part de ser un país molt bonic, també com a altres coses... Doncs ara ja sabem que també hi ha una gran tradició vinícola, curiositats com aquestes. Després haurem de veure, i això ja ho parlarem algun dia a la vida, si s'escau, si els vins també estan al nivell. Però això ja...
Són figues d'un altre panell.
Això ho parlarem, exacte. Doncs aquesta bodega té 20.000 metres quadrats, 2,5 quilòmetres de túnels subterranis, al vell mig de Maribor, també d'una plaça que es diu Svobode. Bueno, molt interessant. Un tresor.
I tant. Em sembla que estàs donant idees d'escapada enoturística a més d'un, eh?
Exacte. Més curiositats, Sílvia,
sí,
si vols.
Què més has trobat?
A veure, he trobat una cosa curiosa, que és que la revista Forbes elabora una llista de les empreses, de les 100 millors empreses per treballar de tot l'estat espanyol. Entenc que és una llista que elaboren de diferents estats, no?, de diferents països. Doncs elaboren una llista, un rànquing de les 100 millors empreses on treballar en tot l'estat. És un estudi que fa Sigma 2, per tant, entenc que també... És fiable, amb empreses de més de 250 treballadors que hi ha registrades a l'estat espanyol. I volen reconèixer una mica quines són les millors pràctiques, sobretot en l'àmbit de recursos humans. És a dir, retenció de talent, per què el capital humà segueix a l'empresa, quines són les condicions que els hi donen, la conciliació, la competència, i amb això elaboren diferents paràmetres per acabar elaborant un rànquing de les 100 millors empreses i quines són les millors a l'hora de treballar. Pel treballador, evidentment, em refereixo.
I tu has posat la lupa per si en trobaves alguna del RAM?
Exacte. D'aquestes 100 n'hi ha dues. Entre elles, per aquí al mig, ja et pots imaginar que hi ha indústries farmacèutiques, asseguradores, bancs, agències de comunicació, empreses de notaries, etc. Bueno, grans empreses on s'hi deu treballar molt bé, perquè al final hi ha una balança entre condicions econòmiques, no? I treball, i feina, i conciliació, etc. Ja us dic, tota una sèrie de paràmetres que fan que puguis elaborar aquest rànquing. I entre elles hi ha dues empreses, i són dues empreses d'aquí al Penedès, justament.
Què dius? Ah, sí?
Són dues empreses d'aquí al Penedès i dues empreses que fan cava, justament. I ja us podeu imaginar que, curiosament, són les dues empreses més grans de cava, que és Freixenet i Codorniu.
Les de tota la vida?
Les de tota la vida.
Tot i que ja estan en altres mans.
Estan en altres mans, bueno, això sí, però, per exemple, Freixenet, amb seu, evidentment, a Sant Sadurní, aquí hi ha detall de l'hotel, president Pere Ferrer, la directora de Recursos Humans, Cristina García, número de treballadors 850, i Forbes recull doncs que és una de les empreses més ben valorades a l'hora de treballar. Per què? I això és una cosa que jo havia sentit molt a dintre del sector, que hi ha molta gent que treballa des de fa molts anys a Freixenet. Jo no ho he pogut experimentar mai perquè no hi he treballat mai, no? Però que es veu que tenen molt bones jornades, molt bones condicions, i ara doncs, em ve reforçat coses que havia sentit, no? Per aquest estudi. I bé, hi ha alguns col·lectius que des del 86 treballen a Freixenet amb jornades inferiors a les que marquen el calendari laboral, a vegades amb 4 dies de la setmana, amb un salari que no es veu retocat amb les mateixes condicions de 5 dies. Hi ha molt bona conciliació flexible, teletreball, des de fa uns anys molt instaurat també, una cultura participativa, sé que tenen molt bons preus pels productes que té tota la marca de Freixenet. Bueno, segurament moltes coses que acaben fent que estigui situada en aquest rànquing, Freixenet. I jo sempre ho he sentit, ara ja tiro aquí... Sempre ho he sentit, que hi ha treballadors a Freixenet, dels antics, que estan molt contents.
Que tenen bones condicions laborals.
Sí, sí.
Clar, no, el que passa és que aquests últims anys ha canviat de mans, i no sé si és el 50 o el 51% és de Henkel, i no sé si els alemanys hauran modificat alguna cosa.
Correcte. Probablement jo crec que siguin, com a mínim en l'eficiència, segurament seran més durs, seguríssim.
Sí.
Ara bé, no sé si poden treure aquestes condicions, perquè allà dins hi deu haver, no?, uns col·lectius que...
Bon sindicat,
que
no?
Exacte. I per tant, cap a pitjor, no ho sé pas, eh? Uh-huh. Ara, els nous, gent nova que agafin, no ho sé. Però aquests treballadors que fa anys que hi treballen, crec que tenen molt bones condicions. Ja et dic, és una cosa que havia sentit molt. Hòstia, Freixenet s'hi treballa molt bé. I, bueno, doncs ve reforçat per aquest estudi.
Sí, és una mica com a la banca, no?, que els treballadors més veterans, aquests que s'han anat prejubilant aquests últims anys, tenien molt bones condicions, res a veure amb els que van entrar anys llum. I
sí,
suposo que deu ser una cosa semblant.
Sí. Doncs l'altre és Codorniu. Uh-huh. Amb més d'uns 600 treballadors, ubicada també a Sant Sadurní. Fa no molt de temps que han implementat la jornada laboral de 4 dies, a no tota la línia productiva, diguéssim, no a tot el celler, però sí que a una part. Van fer un estudi de volum de treball i tipologia i en paraules textuals de Teresa López, que és la persona que ho porta a Recursos Humans, doncs ho han instaurat en un dels cellers, que té Codorniu, i està funcionant superbé. Això són paraules textuals que he agafat. I, per tant, també és un altre avantatge, entenc, per a la conciliació, sobretot, sense tocar, evidentment, les condicions econòmiques. I, per tant, Codorniu també es posa en aquest rànquing de les millors empreses per treballar.
Em sembla que aquest primer any està subvencionat pel govern espanyol, aquesta prova pilot.
Aquí ja no
de baixar l'horari laboral. No sé què passarà quan no hi hagin aquests diners darrere.
Exacte, exacte. Bueno, després veuríem.
Sí.
De moment estan les dues ben situades.
Fantàstic. Ens agrada molt que estiguin aquí al Penedès i, per tant, que
pues sí,
en gaudeixin
sí.
gent de casa.
Sí, a més són empreses que a vegades sempre s'han vist una miqueta, a vegades és inclús una mica criticades, no? Perquè, doncs això, capital de fora, ostres, que elaboren molts milions d'ampolles... Bueno, doncs mira, potser no tot... vull dir que hi ha coses que s'han de valorar també, no? I s'ha d'entendre com una indústria, això, de més de 800 treballadors, a vegades posem tot al mateix sac i evidentment que ja estem al mateix sac perquè penja de la mateixa denominació d'origen, no? Però bueno, també s'ha d'entendre quina tipologia d'empresa és, no?
Multinacionals, actualment.
Exacte.
Fantàstic.
Exacte.
I ens queden 2-3 minuts.
Sí.
Alguna curiositat més?
Vale. Tinc bastantes més, però bueno, ja ho allargarem un altre dia. M'he posat el focus en les varietats catalanes que tenim reconegudes aquí a Catalunya, que són 59 varietats de raïm, que estan determinades pel Reial Decret 111/2022 de 8 de febrer, l'última actualització, vale? Hi ha 59 varietats autoritzades i algunes de supercurioses i a més tinc la data en què es van autoritzar, no sé si ens donarà temps de fer un repàs tan extens, però hi ha coses molt, molt, no sé, molt curioses, que per cert, aquesta llista de 59 ara es ve incrementada per dos més, que aquest abril-maig el Bet i Noia ha pogut registrar dos noves varietats, que és Mariona Rion i Balat, que ja en sentíem a parlar fa uns anys, però no estaven entrades en el registre, diguéssim. No podien estar autoritzades per Reial Decret, per tant, no podien estar autoritzades per la DO, i ara sí que ja ho estan. Però d'aquestes 59 que dic que estaven fins ara, hi ha coses ben curioses. De fet, 31 són varietats blanques, i a part de varietats autoritzades, per exemple, des del 2007, com l'Albariño, a varietats com la Coromina 2018, Forcada 2018, potser alguna sonarà i potser alguna no, eh? Giro Ros el 2016, la Godello és una varietat també autoritzada aquí des del 2014, el Pedro Ximénez, que aquesta sí que fa més anys, de l'any 72, el Selma Blanc, que és l'última autoritzada el 2022, a part d'aquestes dues que us comentava del Bet i Noia, el Trobat Blanc del 2016, Albert Mentino italià del 2016, el Xarel·lo Rosat, que se'n fa molt de ressò últimament, però està autoritzada només des del 2016. Bueno, curiositats, algunes conegudes, algunes molt poc conegudes, autoritzades des de fa poquet. I les, per exemple, les varietats que tenim autoritzades des de fa molts anys, des de l'any 72, que és des del moment que es comença a regular dintre d'un reial decret, tenim el Xarel·lo, per exemple, tenim el Chardonnay, tenim el Sumoll Blanc, tenim el Sobirat Parent. Aquestes sí que potser ja us sonen a tothom, no? La Parellada, evidentment, el Moscatell, la Malvasia Aromàtica, el Macabeu des de l'any 72, també la Garnatxa Blanca, la Garnatxa Vermella, la Garnatxa Roja, diguéssim. El Chardonnay des del 85, una miqueta més tard. Bueno, curiositats des de quan es van autoritzar aquestes varietats aquí a casa nostra.
Xavi, si et sembla, farem un altre capítol, un altre de vinya i vins, un altre dia dedicat a seguir parlant de curiositats, perquè ha estat molt entretingut.
Sí, i a més tinc el llistat de totes les comarques de Catalunya, quines varietats hi han plantades, i només hi ha una comarca a tot Catalunya que no hi ha cap hectàrea de vinya.
No ens diguis quina és. Dia. Sí, deixem aquí el suspens. Fins la propera. Gràcies, Xavi.
Vinga, adéu a tothom. Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:45. Esquerra Vilafranca proposa un pacte de progrés independentista amb Junts i amb la CUP, però des de la CUP recorden que ja van descartar un pacte amb Junts abans de les eleccions. Els acords que pugui facilitar la formació d'un govern estable a Vilafranca estan encara pendents d'aclarir-se. De fet, divendres, en la tertúlia La Rambla de Penedès Televisió, Joan Manel Montfort, de Junts, exposava que no es podia descartar un pacte independentista amb Vilafranca. L'anunci va sorprendre i des de la CUP ahir a la tarda es queixaven de veure a través dels mitjans de comunicació propostes sobre les quals no n'havien parlat. La que serà la nova regidora a partir del 17 de juny, Marta Soler, recordava que un mes abans de les eleccions ja van anunciar la decisió de no pactar ni amb el PSC ni tampoc amb Junts. Per la seva banda, Esquerra ha declinat fer declaracions perquè, segons han dit, volen mantenir la discreció prèvia a les reunions previstes en les properes hores. Acció Solidària amb el Sàhara busca famílies de l'Alt Penedès i Garraf per acollir infants aquest estiu. Ho fan al marc del projecte Vacances en Pau 2023, un programa que va més lluny de cap altre programa o projecte de cooperació, teixint relacions i vincles gairebé familiars entre persones de diferents cultures, religions, races, costums i formes de veure la vida, entre d'altres. Vacances en Pau es presenta en el marc de solidaritat i ajuda desinteressada, en el qual durant 2 mesos els infants sahrauís nascuts enmig d'un clima de no pau poden gaudir d'un estiu diferent al qual tenen els camps de refugiats. Un estiu amb una família catalana que els apropa a noves costums, que els felicita aprendre noves llengües i que també els hi proporciona una alimentació equilibrada i l'accés a revisions mèdiques adequades. Així doncs, el projecte d'acolliment temporal Vacances en Pau continua sent avui imprescindible també per donar a conèixer la situació en la que fa més de 48 anys que viu el poble sahrauí. I es prepara el primer mercat d'intercanvi de puericultura a Castellbí. La Societat Cultural de Castellbí i l'Ajuntament de Castellbí de la Marca organitzen el proper diumenge, dia 18 de juny, el primer mercat d'intercanvi de productes de puericultura i roba infantils a 0 a 4 anys. L'objectiu és poder donar una segona vida a tot allò que s'ha quedat petit o que ja no s'utilitza, però que segueix en bon estat, ja sigui roba, joguines o productes de puericultura. Tot allò que no trobi una segona llar serà donat a serveis socials perquè les famílies més necessitades en puguin treure partit. A més, a les 12 hi haurà espectacle per públic familiar El meu gran amic emmarcat dins el Festival Eva. I l'Arbós presenta els concerts de cicle Dona'm Cultura 2023, que tindran lloc cada dissabte del mes de juliol. Es tracta de la tercera edició del cicle Dona'm Cultura a l'Arbós, que deixarà un bon grapat d'actuacions al llarg del juliol en diferents espais del municipi. La Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament han presentat la programació d'aquest 2023 amb espectacles gratuïts per tota la família que es faran tots els dissabtes. L'inici del cicle es farà l'1 de juliol a la plaça de la Vila amb un concert del grup Reusenc, Habaneres Balandra, a les 9 de la nit, i aquesta primera jornada també comptarà amb l'actuació a les 11 de la nit d'Oriol Cors, bateria de Doctor Prats, presentant el seu projecte en solitari. El dia 8 de juliol hi haurà una doble sessió a la Rambla amb la música de Dan Tubi, emmarcada en la primera trobada del Ball de Diables. A les 8 del vespre hi haurà un espectacle de Dan Tubi i la Canalla, i a partir de les 11 de la nit el mateix grup oferirà un recull de cancions i també de versions populars de rumba catalana i d'altres gèneres de pop rock o de reggaeton. Ja dissabte, dia 15, a la Rambla Gener s'acollirà a les 11 de la nit un concert del grup Fenya Rai. El dia 22 els protagonistes seran Portobello, una formació de pop rock ja consolidada que mostrarà les seves virtuts a les 11 de la nit a la plaça de Catalunya. I finalment, dissabte, dia 29, es tancarà el cicle amb el concert del grup Sideral, també a la plaça de Catalunya.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Com cada 15 dies parlem del món veterinari de la mà del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Avui ens centrarem en el Dia Mundial del Medi Ambient, que va celebrar-se aquest dilluns, i parlarem de com el canvi climàtic afecta de forma directa a humans i animals. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com cada 15 dies, parlem amb veterinaris, amb el Consell de Col·legis Veterinaris, i tenim a la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, també membre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, la Verònica Araunavinya. Molt bon dia, Verònica, com estàs?
Bon dia, Lourdes.
Déu-n'hi-do, amb càrrecs em quedo un minut,
sí,
quasi.
Sembla que tinc... Sí, sembla, no sé què sembla, però no estan, eh?
Molt bona veterinària, a banda, que tens consulta aquí al Vendrell, que moltes vegades no diem, però per què no? Ja que col·laboreu amb nosaltres. I mira, ja sé que normalment parlem d'animals. Avui et faré una mica de canvi de registre, perquè els éssers humans, com que està tot el One Health pel mig, i aprofitant aquesta benentesa de que el dia 1 va ser el Dia Mundial de la Leishmaniosi, i el dia 5, sí, aquest dilluns, va ser el Dia Mundial de Medi Ambient, doncs, si et sembla, comencem amb la leishmaniosi i després entrem en altres matèries que va entre animals i humans.
Perfecte.
Doncs primer de tot, com va anar aquesta jornada, aquesta taula rodona col·loqui que moderaves tu i que teníeu quatre grans cracs de diverses especialitats en el món de la medicina i de la veterinària?
Doncs, bueno, la taula va ser, bueno, tot un luxe, la veritat. És que estàvem rodejats, el que dius tu, no? De gent que són savis en la seva matèria, molt experts. Teníem tres veterinàries que... una en investigació, l'altra en dermatologia i l'altra en laboratori, doncs tenen un coneixement, bueno, doncs, jo diria que de l'1 al 10 sobre la matèria que estem parlant. Investiguen constantment amb malalties infeccioses. La leishmaniosi, que havíem parlat més vegades d'ella, la famosa malaltia del mosquit, és un dels seus camps de treball. I també teníem el Pau Bosch, que és un metge que bàsicament treballa amb malalties tropicals, o sigui, malalties d'origen que no són el que dèiem, no? de la globalització, que no són pròpiament d'aquí, però que són transmeses per vectors, la majoria d'elles, i moltes vegades, bueno, moltes vegades ja les trobem aquí en el nostre país, i a més són transmeses per vectors que tenim aquí al nostre costat, no? I entre elles la leishmaniosi, no? Vull dir, la leishmaniosi ja és una malaltia absolutament endèmica d'aquesta zona, típica de la zona mediterrània i països de Sud-amèrica, on existeix molt aquest mosquit que ja hem parlat, el famós plebotomo, i que és el que ens dona tants casos amb animals de companyia, i per sort tants poquets amb medicina humana, perquè si no seria realment una malaltia, doncs, difícil d'erradicar per el que significa, no? El fet que transmeti a través d'un mosquit.
Mira, m'has donat peu a preguntar-te per mosquits, bitxos varios, perquè si fa 2 anys vam veure casos com aranyes violín que apareixien a Torredembarra, i de fet a València també va haver-hi casos. Aquest any jo ja conec diversos casos de persones que els hi ha picat presumptament un mosquit, i tinc una coneguda d'aquí de Calafell que li va picar presumptament, torno a dir, un mosquit, però li va paralitzar mitja cara i se li va posar infladíssima. Què està passant?
És que no hem d'oblidar que els paràsits i els insectes, que són picadors, doncs poden transmetre tot tipus de toxines i tot tipus d'infeccions. Llavors, algunes d'aquestes toxines són neurotòxiques, i algunes d'aquestes infeccions poden afectar el nervi i produir, doncs, una sintomatologia tipus neurològic. Vull dir, està passant que el canvi climàtic, i que tornem també amb aquesta nota que has fet al principi de l'entrevista sobre el dia del medi ambient, el canvi climàtic que ens afecta tant i del que ja som tots tan conscients, afecta amb la quantitat de bitxos varios, com has dit abans, de tot tipus de bitxos que ens envolten i que realment poden ser transmissors de moltíssimes coses, i moltes d'elles, evidentment, nocives per la salut de les persones. Per tant, la prevenció tant de la picada d'aquests paràsits en animals com en persones seria la cosa més a tenir en compte dintre de tot aquest món animal parasitari i d'insectes que poden transmetre aquest tipus de malalties.
Clar, sempre parlem de prevenció en animals, en humans la medicina hauria de ser preventiva, però com està el pati, doncs gràcies que et visitin, amb una mica de sort. Però clar, aquí sí que, de fet, els mosquits ja estan on fire, sembla que estiguem en ple estiu.
Sí, sí.
Com ens podem protegir?
Doncs, bueno, tots coneixem amb animals, amb els nostres animals de companyia, amb els gossos i els gats, tenim al nostre abast una quantitat de productes antiparasitaris amb una efectivitat molt elevada que baixen increïblement la taxa de picades als gossos i als gats. Vull dir que protegim realment molt bé el nostre animal. I per nosaltres mateixos, mira, l'altre dia amb aquesta taula rodona, en Pau Bort ho deia, diu, el tema de la prevenció dels productes antiparasitaris experts per persones, dels esprais, dels endolls antiparasitaris, de tot el que sigui evitar la picada, en aquest cas és el que és més indicat. Vull dir, és que ja dic, no espantarem a ningú amb la quantitat de malalties que poden arribar a transmetre paparres, mosquits, insectes varios, ¿vale? Mosquits diferents, mosquits també amb diferents tipus de malalties. Vull dir que no ens hem d'oblidar que estem envoltats d'aquests animals, que també ho són, i que són perillosos i que hem d'evitar que ens piquin simplement. Hem d'intentar, en la mesura del possible, protegir-los quan sortim al bosc, portar roba que ens tapi el màxim possible el cos, portar productes inclús a sobre de la roba que siguin repel·lents d'aquests animals i revisar-nos sempre quan tornem a casa després d'un passeig. No? A nosaltres i amb els nostres gossos i amb els nostres gats, evidentment.
Clar. També entre bitxos varios ens trobem la mosca, aquesta que m'has dit abans de l'entrevista. La mosca negra, que també, déu-n'hi-do, i la vespa asiàtica.
I la vespa asiàtica. Bueno, aquesta... Bueno, doncs això, ja gairebé no coneixem ningú al nostre voltant que no hagi vist un rusc de vespa asiàtica o que no hagi tingut nota o hagi dit algú, escolta'm, que és que hi va venir un rus d'aquestes, va muntar un poll allà al poble, van haver de tancar-ho tot, van haver de venir
allà
realment, tots ho coneixem, vull dir, clar, realment són molt perilloses, vull dir, una mossegada d'una vespa asiàtica pot provocar seriosos problemes per la salut d'una persona i si a més ets una persona amb sensibilitat alta o amb al·lèrgies, et pot provocar fins i tot la mort. Vull dir que no estem parlant d'una tonteria.
No és una broma.
Per tant, no és una broma, no. Per tant, ja dic, hem d'estar tots molt, molt pendents, ja dic, de tot aquest gran nombre d'altres bitxos, o diversos bitxos que ens envolten, i hem de ser conscients de que això existeix i hem de prendre les precaucions que toquen.
Continuem amb bitxos varios i és que també seguint amb aquesta línia del dia del medi ambient, del canvi climàtic i tot plegat, jo, i no sé si és normal, aquest any potser m'he fixat més, és que la veritat és que amb la pandèmia pel mig m'he despistat una mica, estic veient molts coloms morts aquest any.
Sí, vull dir, realment hi ha hagut una casuística elevadíssima, sobretot els joves, tant en coloms com en pardals, com qualsevol tipus d'animal en general. Això ha sigut la culpa de la sequera. Vull dir, la primavera, normalment, l'assimilem o tenim el concepte de primavera, vida, neixen els ous, comencen a sortir totes les cries de totes les bèsties que ens envolten, clar, però va acompanyada d'aigua i d'humitat. Quan han nascut aquests pardalets, aquests pitjons, ha sigut en una època d'una sequera extrema i s'han mort moltíssims de set. I realment han mort moltes cries d'aquests animals per l'any aquest tan terrible de sequera que hem tingut.
Clar, a més, precisament aquest dilluns, moltíssims ajuntaments d'aquí de la comarca del Baix Penedès entraven en alerta per sequera i ens trobem amb una sèrie de restriccions que van començar inicialment, si no recordo malament, va ser Mas Llorenç, Bonastre, després va entrar Cunit. Hem vist helicòpters aquest any sobrevolant les cases per tal que la gent no doncs, malgastés
l'aigua
amb el tema de piscines, però és que ha d'estar a punt de sortir, si no ha sortit ja el DOC, aquest problemón. Això cada cop va més.
Bueno, el canvi climàtic, no? O sigui, jo no sóc una experta, però tots veiem que el nostre voltant, totes les tota la climatologia està canviant, està modificant i està anant doncs, a climes més extrems, a èpoques de sequera llargues, i bueno, també estem veient que aquí al costat ha plogut moltíssim, en moltíssimes províncies, que és possiblement una de les províncies més seques d'Espanya, ha plogut una barbaritat durant aquests dies passats. Vull dir que hi ha com un moviment de climatologia que doncs, fins ara no teníem i que ara l'estem veient amb més freqüència i tot és més extrem i tot fa més mal. I ja dic, quan cau pedra, doncs, tota la fruita que estava creixent també es perd i quan no plou, doncs, tot el que ha de créixer no creix, com per exemple els cereals, ha passat a Lleida, hi ha moltes províncies, a Espanya, i el tema, bueno, ja dic, el tema és per prendre-se'l molt seriosament i perquè posem tots una miqueta de seny amb tot aquest tema One Health. No és només la salut, el que dèiem, no? La salut de les persones, és que la salut del medi ambient i la salut dels animals, tot està interaccionat i interrelacionat i hem de prestar tanta atenció amb una cosa com amb l'altra. I ara estem veient, no? O sigui, que estem portant amb un extrem de forçant el planeta d'una manera que pagarem. La pagarem sí o sí d'una manera o d'una altra i, bueno, doncs, espero que no, nosaltres no ho veiem, però potser les generacions properes tindran altres problemes que trobar feina, no? Si, possiblement trobar doncs, un entorn on viure que sigui saludable, on hi hagi aigua potable, on no tinguem problemes de cap tipus. Vull dir, no li espera res bo a la Terra si no prenem mesures, això està claríssim.
Clar, entre les limitacions d'aigua que s'estan fent no només en aquesta comarca, sinó en moltes altres, entra la neteja dels animals. Jo no sé què heu de dir als veterinaris i a nosos ramaders, perquè els agrícoles ja estan, que es pugen per les parets, van veure un parell de mobilitzacions que a mi m'han semblat poques per les que haurien d'haver fet i per lo emprenyats que estan, però ara us sí. Toquen directament al sector, no directe, sí. Però sí indirectament de ramaders.
Efectivament, o sigui, les restriccions d'aigua passen per això, no? O sigui, el fet primer que s'ha de donar de beure aquests animals, evidentment, els animals de bast necessiten aigua. Una vaca pot arribar a beure 80 litres d'aigua al dia. Vull dir que no estem parlant de cap tonteria, vale? O sigui, és una cosa que afecta a molts sectors, afecta exacte el que dius tu, el sector ramader, ja no només per donar de beure els animals, sinó a més la neteja dels estables, vull dir, tot el que hem de fer requereix d'aigua, vale? I això fins ara hem tingut la que hem volgut i ara doncs, hem de reestructurar tot el sistema per tal de poder reaprofitar i de poder ser una mica més sostenibles en general.
Clar. Pensaven que era infinita i ara ens estem adonant que no, que tot és finit i que...
Exactament.
I que
no és així.
No és una broma,
que ara tampoc. Pagarem l'aigua a preu d'or. Sí, sí, sí. Sí. Sí.
Continuem amb més actualitat i la més grossa, la divertida que ens trobàvem el passat dilluns després de les eleccions municipals era aquesta convocatòria d'eleccions generals el dia 23 de juliol, que si algú se'n va de vacances, doncs no sé si l'afectarà o no, encara no m'ha quedat clar si poden al·legar o no a la Junta Electoral. Però...
Sembla que no, no?
No ho
sembla
sé, que no tinc clar. Jo però, crec bueno, que la gent està que... acollonida, sí, per dir-ho suau, sí, sí. Ja que estem en horari infantil, doncs haurem d'anar amb compte, no? Però a banda de ja la gràcia que fa un altre cop votar, què passa amb la llei de benestar animal? Afecta, no afecta?
O és una bona pregunta. És una bona pregunta. Bueno, és una llei aprovada i publicada al BOE. La llei hi és. No. I afectarà en tot el que és el desenvolupament reglamentari. O sigui, aquí dintre tenim una llei que dintre té molts apartats petitets, perquè ens entenguem tots i perquè sigui aclaridor, i tots aquests apartats s'han de desenvolupar. O sigui, han de donar eines i han de, diguem, dibuixar més de manera més fina com aquesta llei, com s'ha d'aplicar, en quins mitjans, a quins sectors, això sí, això no. Vull dir que la llei està a l'engròs i s'ha de polir, d'alguna manera. Aquest poliment, que és el que falta, doncs, evidentment, no té res a veure si un govern que està a dia d'avui l'ha fet pensant en un criteri i en unes certes... Bueno, amb un cert desenvolupament, i ho tenien en ment, si tot això canvia i doncs, bueno, ja dic, si se'n va a l'altra banda la votació del sector polític just a l'altra banda, doncs potser el que fan és posar pals a les rodes o no desenvolupar-la com s'esperaven ells, o inclús, bueno, no sé, jo crec que la llei es pot com tirar paraula, no tirar enrere, no, però sí es pot modificar d'una manera que sembli una altra cosa, vull dir que realment no arribi al port que estava, pel que estava pensada, per d'alguna manera. Sí.
Clar,
sí,
això sí. Podria ser beneficiós, entre cometes. De fet, vam veure com una llei es trastocava en qüestió de mesos, perquè els experts, i aquí jo no m'hi ficaré, sí, si era bona o dolenta, era la del no és no, sí, o solo si és sí, ara no, sí, sí. No me'n recordo, però no sé si va, és a dir, va comptar amb els suports. Però també recordem que tu ens vas comentar que està molt bé fer lleis, però se'ls ha de dotar d'una partida econòmica.
Efectivament.
Clar, aquí,
podria ser que aquest, a l'hora de desenvolupar-la, doncs aquesta llei, dubto que un cop aprovada una llei que va sense dotació, se la doti. Seria complicat, eh? Jo entenc que no entenc de política, zero, i de dret menys, però entenc que si està aprovada en aquestes condicions, dubto que es pugui modificar. Però sí que és cert que es pot modificar en altres coses, en aplicacions, i en, ja dèiem, el desenvolupament de la reglamentació, que potser qui sigui que governa ens té més en compte els veterinaris i ens pregunten a l'hora de desenvolupar-la, que ja ens aniria bé, ja també t'ho dic.
Us agradaria, dic que realment, no? Entenc que us agradaria.
Estaríem molt contents si això fos així. No sé si ser tan optimista, eh? Jo no vull pensar que tot ens anirà de cara, ni que tot ens anirà d'en contra, però que es pot veure alterada, sí. Sí, el desenvolupament de la llei es pot veure modificat, que aprovada ho està, i la llei és la que és.
Clar, havia d'entrar al setembre, si no recordo malament.
Sí, sí, sí.
Al setembre, amb una mica de sort, encara no tindrem govern. Entre pactos, vacances i aquestes coses.
Podria ser, però encara que entri en vigor, que entrarà en vigor, que tota la reglamentació que va darrere, si no estem posant en marxa, la llei estarà aprovada i entrarà en vigor, però no es pot aplicar encara, fins que no estigui el reglament funcionant. Per tant, això va per llarg. Ha fet molt de rebombori, molt de soroll, s'ha parlat molt d'ella, però això possiblement va per molt de temps. Sí.
Clar, tu dius que ha d'anar acompanyada d'un reglament. Aquest reglament, sí, qui el fa i quan es pot trigar aproximadament a posar en marxa? I sembla que us tinguin en compte aquelles al·legacions i tots aquells apunts que vau fer des dels diferents consells, col·legis, etc.
Sí, 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 sí. Això, mira, la no hi ha un plaç fixe, ¿vale? Sí que hi ha certs reglaments que la prèvia havia dit que possiblement que a final d'aquest any ja haurien vist la llum, i alguns inclús l'any que ve. Però és que sí, amb un canvi de govern això pot ser completament diferent, i potser no ho veiem aquest any ni el que ve, i vés a saber si el veiem el 2025. O sigui, que no sé ben bé el temps de tot això, ni la dinàmica, ni com anirà a l'hora de desenvolupar-la. No ho veig clar, perquè no veig un, així com la llei existeix, és una llei de mínims, i el que està aprovat i ha sortit al BOE és una llei que ja es pot, si el dia, penso que és el 23 de setembre, ara no, vull dir, el setembre ja comença a entrar en vigor, tot el que sigui estigui dintre d'aquella llei i estigui aprovat, això, evidentment, s'ha de portar tal com diu la llei, però tot el que no estigui reglamentat, això encara no tindrà cap valor.
Déu-n'hi-do.
Com, per exemple, el famós curs de propietaris per tenir animals de companyia, és un entra dintre del desenvolupament del reglament. Si això no està desenvolupat, no sabem ni com hauran de fer aquest curs, ni si haurà de ser online, si l'hauran de fer en algun lloc en concret, si no l'hauran de fer. Vull dir que realment aquestes coses queda molt per fer en aquesta llei. Així que, ja dic, jo no sóc optimista en general en com funcionen els governs i com funcionen el desenvolupament de les lleis. Doncs crec que tampoc. Però, bueno, potser m'equivoco i després surt tot bé i ràpid i estan parlant la boca. Però no sé, em sorprendria molt, sincerament.
Hi ha més coses que us poden afectar directament als veterinaris? Amb aquest canvi
de
llei, govern que pugui haver-hi?
Dintre de la llei, vols dir, de benestar?
No, en altres aspectes. Perquè
en
al final,
general.
Clar.
Home, al final tots els veterinaris tenim unes reclamacions històriques, no? De que se'ns considerin com a professió sanitària, que se'ns baixi l'IVA que ens faci un IVA sanitari, que en comptes del 21 sigui un 10%, totes aquestes coses les tornarem a reclamar i hi hagi el govern que hi hagi, perquè creiem que són de sentit comú i entren dintre de lo que fan altres països dins d'Europa i del que es diu el sentit comú, no? Això el que deia, si és una professió sanitària i estem mirant pel benestar dels animals i per la salut dels animals i les persones, no s'entén que estiguem cobrant als nostres clients un 21% d'IVA com si fos un article de luxe. Per tant, una mica, és una reivindicació que jo crec que portem històricament de sobre i que tornarem a fer quan toqui el govern que toqui. Això està clar.
Doncs esperem a veure què passa el 23 de juliol i a partir d'aquí doncs els pactes, vacances, etc, que podem estar uns mesos sense govern, com ja va passar en el seu moment fa 4 anys. Verònica, se'ns esgota el temps. Moltíssimes gràcies. D'aquí 15 dies sí que parlem ja de calor, de com ajudar els nostres animals de companyia amb el tema de la calor i tot plegat. També de petards i coets, perquè entrarem ja en època Sant Joan. I com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui.
A tu, Lourdes.
Anem acomiadant aquesta primera hora, però en queden un parell més. De seguida, uns quants anuncis i el butlletí de notícies de les 10. I després, atents, perquè us presentem tota l'activitat que hi ha escampada per 15 municipis de la Vegueria Penedès de la cinquena quinzena de l'economia social i solidària que organitza Copsetània.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.